Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 9 minuts del matí, comencem la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres i avui ho fem en la companyia de l'historiador de Valldoreix, en Juanjo Cortés. Juanjo, benvingut.
Bon dia.
I en aquesta secció que diem Història de Valldoreix, parlarem d'un tema d'actualitat, però que no deixa de ser història.
És un tema d'aquests dies, però que ens endinsa amb les arrels històriques i sobretot també amb un edifici singular que forma part de la identitat i de l'ADN del Valldoreix actual, remuntant-nos a l'edat mitjana i al naixement del municipi de Canals, que són els orígens de l'actual administració valldoreixenca.
Avui parlarem d'aquestes noves descobertes arqueològiques que s'han fet en aquest emplaçament, que deia el Juanjo, el castell de Canals de Valldoreix. Parlarem del que heu trobat allà i ho farem amb un especialista. Avui vens acompanyat.
Avui vinc molt ben acompanyat i hem portat a l'Eduard Píriz, que és arqueòleg i arquitecte tècnic i ha estat el director de la intervenció arqueològica que ha tingut lloc aquestes setmanes enrere en el castell de Canals.
Molt bé, Eduard, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Això de descobrir part de la història d'un territori deu tenir un grau de satisfacció que no sé si és comparable a què? No ho sé.
Bueno, la veritat és que són sensacions intenses, el que passa és que forma part de la nostra feina com a arqueòlegs. Llavors, sempre que tens la possibilitat i l'oportunitat, el fet d'anar descobrint, ampliant el coneixement de determinats llocs i determinats moments de història, doncs sempre està molt bé.
Anem a explicar què s'ha trobat allà, no?
Bé,
què s'ha trobat?
A veure, en part hem de dir que ja sabíem que hi havia coses i que el potencial del castell era molt més del que la veu popular parlava moltes vegades amb un to despectiu de la paret, com se li deia, perquè veritablement hi ha un pany de paret important, i, jo diria fins i tot monumental, o com en altres temps se li deia el castellot, amb un terme despectiu de castell, no? De lleig, castellot. Però hem de tenir en compte que a la dècada dels anys de l'any 2000, el 2002 i el 2003, van tenir lloc les dues primeres intervencions arqueològiques en el castell, que ens van donar molta informació sobre el potencial d'aquest jaciment arqueològic, perquè a part de ser les restes d'un edifici medieval d'un castell, és un jaciment arqueològic, i a més ens va donar informació de certa part de l'estructura constructiva, d'una part, i del potencial que podia tenir els edificis anteriors que hi havia, segurament d'una torre anterior. Per tant, aquestes dues intervencions de l'any 2002 i 2003 ja ens donaven perspectives i unes portes obertes al coneixement que amb la intervenció que ha dirigit l'Eduard aquests dies, doncs ens han ampliat, i la sort que hem tingut és que la intervenció de l'Eduard ens ha descobert una nova dimensió, fins ara desconeguda. Això,
una dimensió desconeguda. Jugant a les pel·lícules, eh?
Però era una dimensió desconeguda d'un castell-palau de la baixa edat mitjana del segle XIV, XV, la cronologia encara està en estudi, però que l'haurien de situar en un pati gòtic, segurament, perquè han sortit dues arcades, sembla ser que gòtiques, tot a punta, que ens conformarien una part o dues de les ales d'un pati gòtic central, i a més ens ha donat una sala, ens ha sortit una sala important d'uns 80 metres quadrats aproximadament, que estaria adossada a la paret principal, a la paret que es coneixia, i que ens dona una dimensió fins ara, com deia, una dimensió desconeguda de la història i de l'edifici. Però aquí l'expert el que s'ho ha estudiat bé i està estudiant tot això és l'Eduard, que segurament ens pot afegir alguna cosa més.
Sí, a veure, cal recordar que tota aquesta intervenció parteix de la voluntat del municipi de fer un estudi més complet i de generar un pla director, que són uns estudis que s'han de fer per poder portar a terme totes les actuacions que s'han de fer dintre de qualsevol edifici monumental, qualsevol edifici patrimonial. Llavors, dintre d'aquest marc vam fer aquesta intervenció, vam estudiar les intervencions anteriors, que bueno, una de les coses importants és per saber on has de ficar la cullera per començar a excavar, doncs primer t'has de documentar bé què ha passat, quines intervencions hi ha, quines dades tenim, i llavors en base d'això esculls el lloc i comences a fer la intervenció. Llavors, amb aquesta intervenció que hem fet, bueno, la veritat és que ha estat molt fructífera perquè doncs, hem ubicat dues sales amb una alçada al voltant d'uns 2 metres, vale, que estaven sota terra, i hi ha una tercera sala, que, o espai, o bueno, un volum d'edifici, que també és bastant gran i encara està per excavar, ja sí que no vam excavar més. La cronologia, per exemple, que ens està donant és la mateixa que ja es coneixia per una intervenció que va fer un altre arqueòleg, l'Alba Rodríguez, amb una cala que va fer l'any 2002, em sembla, sí?
Sí.
I la cronologia és la mateixa, o sigui, segle XIV, segle XV. El que passa és que ara amb l'estudi de material que estem fent ens estem decantant més cap al segle XIV, o sigui, una mica més antic.
Mm-hmm. És curiós, no? Perquè abans de començar jo et plantejava com es fa un estudi d'aquest tipus, vull dir que no arribes i decideixes, mira, aquí farem un forat a veure què trobem. Ens has parlat d'aquest pla estratègic, de les accions que s'han fet abans, de la informació de què disposeu. Amb tot això, bueno, jo és que estic intentant posar-me en el teu lloc, uh-huh. És difícil, eh? Decidir exactament on comences a calar.
A veure, clar, amb el tema de l'arqueologia el que és molt important és tenir molt clar que la funció és trobar informació. Llavors, com que la funció de les intervencions arqueològiques és recollir el màxim d'informació possible, el que has de mirar és que el lloc on comences a excavar sigui el lloc que més informació et pugui aportar. Coneixent les intervencions anteriors, estudiant les restes que són visibles, clar, per exemple, la paret que comentava és un element molt potent, però que també té uns límits. Llavors, si t'apropes a un dels límits, és fàcil que puguis trobar alguna altra cosa que estigui combinant amb aquell element que ja coneixes. Una altra cosa doncs, pot ser des d'un altre cos d'edifici a unes altres estructures, a uns paviments, unes cantonades, qualsevol cosa que et pot donar més informació. També pot ser que no l'encertis, que de vegades passa.
Clar, m'imagino.
Sí, però bueno, entenc que després d'un bon estudi de replantejar-te bé els temes, és fàcil de bueno, pues, ubicar bé els sondejos i aprofundir.
Quan feu una descoberta, quan heu calat, uh-huh. Heu estat remenant allà uh-huh. I heu trobat, hem comentat, elements, peces de ceràmica no ho hem comentat,
sí que s'han trobat.
Però també, de fet, també s'han trobat.
Sí, de fet hem de pensar que en arqueologia es parla que el fòssil director, aquell que t'aporta informació per datar una estructura amb un paviment, o el fòssil director és la ceràmica, perquè la ceràmica sol tenir majoritàriament unes cronologies molt determinades que t'ajuden a poder datar el moment en el qual aquella peça, aquell tros de ceràmica, cau o es deposita o es reutilitza com a element constructiu perquè es reaprofita. Jo sempre dic que els homes i les dones no ens agrada treballar gaire, no? I ens aprofitem sempre del que podem i del que tenim fet. Aleshores, per un cantó ens aprofitem d'un tros de terrissa trencat i l'utilitzem com a material constructiu o de pavimentació, de la mateixa manera que bona part del castell va desaparèixer perquè a l'hora de caure les parets i les teulades i tot això, doncs la gent anava allà a buscar pedra per reaprofitar-la per altres edificis, masies i dependències de les cases de pagès de la zona, no? Per tant, no ens agrada treballar gaire, els homes i les dones.
Però quines peces de ceràmica s'han trobat?
Sí, fonamentalment són, és vaixella d'ús. A veure, el que més es troba normalment és la vaixella comuna. Són des de, càntirs, plates, olles petites, olles una mica més grans, gibrells... aquest tipus de ceràmica és la més habitual que es troba. El que passa és que també moltes vegades va associada a una altra ceràmica, que és la ceràmica de luxe. Són ceràmiques vidriades, ceràmiques molt més treballades. Aquestes són les que tenen, com bé diu Juanjo, la cronologia molt marcada. I aquestes són les que determinen en quin moment aquell estrat s'ha generat. Aquestes ceràmiques que s'han trobat més valuoses, doncs són plats de taula, són ulletes també petites per servir a taula, servidores, són peces d'aquest tipus. Amb ceràmica vidriada, diferents colors, per exemple hi ha un molt concret que té una cronologia molt clara, que és la de verd i manganès, que es diu així pel color, els colors que tenen els plats. Una miqueta és això.
Un cop feu la descoberta, ja sigui de la ceràmica, dels elements que segurament són més difícils de poder traslladar, perquè són coses que s'han de deixar sobre el terreny i que s'han de fer visibles, conservar-les perquè puguin ser visibles de cara al públic. Quin és el següent pas?
Vale. El següent pas, a veure, si em permets, et faig un pas anterior.
Sí.
O sigui, clar, l'objectiu no és trobar aquestes ceràmiques o trobar aquests elements.
No, heu trobat el que heu trobat.
És la informació. Llavors, com sabem aquesta informació? La Terra es va acumulant per estrats, per capes, vale? O sigui, una capa sobre de l'altra, fins que al final queda tot ple de terra, al redalt la capa vegetal, i tens allà un turó fantàstic, però no saps el que hi ha sota. A mesura que ho excavem, ho anem excavant a l'inrevés. Anem traient les capes més modernes fins que anem arribant a la capa de baix de tot. Vale. Llavors, el que anem trobant són materials que ens ajuden a datar, materials que ens ajuden a saber què feien aquelles persones que vivien en aquell moment, i també les estructures on vivien, els paviments o les zones de pas, etc. Quan ho tenim localitzat, que és el punt que començava la pregunta, quan ho tenim tot això localitzat, ja tenim la ceràmica separada, la tenim neta, la siglem, la identifiquem, fem un inventari, vale? Els murs, si s'han de deixar a la vista, que hi ha les dues opcions sempre, si és un jaciment que en principi només es fa un estudi i ja està, la millor protecció és cobrir-ho amb una tela i tornar-ho a tapar. Si aquest jaciment, la idea és que es tingui un ús públic, que tingui una visita, que tingui un, com és en el cas del Castell de Canals, doncs, clar, el que s'ha de fer sempre és, primer de tot, una consolidació, un procés de restauració dels murs. Els murs que han estat soterrats durant molts, molts, molts anys, segles, han estat semiprotegits per la terra que l'estava tapant. Quan el posem a la intempèrie, aquests murs comencen a degradar-se. Llavors, una de les actuacions que s'ha de fer sí o sí és aquesta consolidació dels murs, també dels paviments, o sigui, no només dels murs. Un cop això, s'han de fer tots uns estudis a veure com es vol fer que allò sigui accessible pel públic. Llavors, a partir d'aquí és quan es fan tota una sèrie de projectes, tota una sèrie d'intervencions que van enfocades a musealitzar-ho i posar-ho en seguretat perquè la gent hi pugui accedir, pugui gaudir i ho pugui visitar.
Ara en quin punt estem del procés?
Ara estem, hem enllestit la primera, la primera intervenció vinculada al pla director. Llavors, amb la informació que n'extraiem, organitzarem aquest pla, que farem un ordre de prioritats i d'objectius per poder intervenir amb el global del castell. A partir que es tingui aquest pla director enllestit, ens marcarà aquestes traces i llavors anirem complint pas a pas cada un dels estadis que ens marca el pla. Llavors, el proper estadi seria segurament, com que ja tenim coneixement de diverses sales, doncs una de les coses lògiques seria obrir alguna d'aquestes sales completament, restaurar els seus murs, el paviment si hi és, i estudiar com es podria fer accessible aquests primers espais.
Estem parlant d'una feina, si això s'han de posar terminis. Quanta feina teniu aquí? Per quant de temps?
Bueno, això va molt vinculada a l'economia.
Ja,
això
ja
sempre ho tenim. Llavors, si hi hagués un flux econòmic raonable, bueno, jo crec que tenim un termini, és molt arriscat com estàs preguntant, però bueno, jo
no,
crec
ja,
que
ja, amb ja, un termini de... No, ja, tampoc no demano amb exactitud, eh?
No sé.
Però sempre es valora, no? Doncs aquí sí. Tindríem feina per, jo què sé, 2-3 anys.
Tot també depèn, clar, és molt arriscat, tot també depèn de què es faci finalment. De fer l'estudi total amb un flux de diners correcte, doncs no sé, amb 3 anys, 4 anys, 5 anys, podria estar tot excavat sense cap mena de problema. A partir d'aquí, que no té per què acabar-se tota l'excavació abans de començar a consolidar i abans de que sigui visitable. Es poden compaginar les dues coses, no cal exhaurir l'excavació sempre. Llavors, clar, depenent de què es vulgui fer, de l'ús que se li vulgui donar des de l'Ajuntament, de l'ús que l'edifici admeti, perquè moltes vegades es volen donar uns usos a edificis que el mateix edifici no te l'admet. Llavors, això també s'ha d'estudiar, s'ha de vehicular... Bueno, això ja ens estiraria molt més els timings.
Juanjo, exactament aquestes descobertes que s'han fet... On s'ubiquen? Per quina zona d'aquest mur del castell de Canals?
La sort que tenim a Valldoreix és que el castell de Canals està dintre de la trama urbana i molt inserida dintre de la xarxa de carrers i de la trama urbana dels veïns. No? L'hauríem de situar a la zona del Mar Roig, està darrere del Mar Roig, al carrer Faisà. I en una zona, doncs, bueno, amb un turó, que es destaca, és molt visible des de molts punts de diferents de Valldoreix que es pot apreciar, tot i que encara està una mica tapat per algun d'aquests pins blancs de replantació ràpida que es va fer fa una sèrie d'anys, no? Però està dintre del teixit urbà. Això és molt bo perquè, com deia l'Eduard, es pot inserir dintre d'un ús en el futur d'activitats i de bueno, això, tot això està pendent de buscar-hi, no?, els usos futurs, però el fet de que estigui dintre de la trama urbana doncs el posa molt més en valor perquè normalment els castells els trobem bastant aïllats o a les afores de les poblacions, aquest està dintre de la xarxa.
Però t'ho dic bàsicament perquè precisament aquell turonet del castell de Canals té un ús públic, sobretot a l'estiu quan es fa els concerts, no?
Aquesta sí, aquests darrers anys l'AMD ha tingut l'impuls cultural de fer el cicle de concerts de Castell de Canals i s'ha anat fent en part, o a sobre de part del que s'ha excavat en aquesta darrera intervenció. El cicle de concerts està garantit que continuarà, però...
En el mateix emplaçament?
Però,
és que, clar, aquí tenim ara un problema.
Ara, no és un problema. És no? Jo crec que és una oportunitat. És una oportunitat de posar encara més en valor l'entorn del castell, posar en valor el monument, el conjunt monumental que té el castell, que de moment no es veia perquè estava tapat. I, per tant, sí que és veritat que haurem de desplaçar la ubicació durant un temps, però està pendent d'estudi, evidentment, però en un futur no és descartable, gens descartable, que un dels usos sigui els usos culturals i que, per tant, en aquest espai, en aquest edifici, es pugui tornar a reemprendre el cicle de concerts del Castell de Canals o altres activitats culturals que poden conviure perfectament amb la part arqueològica i la part de monument que té l'edifici soterrat o visible del castell.
L'MD té clar quines són les intencions a l'hora de decidir de quina manera, seguint sempre les directrius dels experts, allò que aconsellin, és a dir, si fer d'allò un conjunt arquitectònic pel gaudi públic...
L'MD el que té molt clar és que, primer, és una oportunitat el fet de que la troballa, les troballes que s'han fet posen molt més en valor a l'edifici. Té molt clar l'AMD el fet de que s'ha d'intervenir i, per tant, hi ha una responsabilitat com a propietaris del jaciment arqueològic i com a propietaris també des d'un punt de vista simbòlic i institucional la responsabilitat que tenim sobre aquest edifici, I també té molt clar que en un edifici o en un jaciment arqueològic d'aquestes característiques el que no pots fer és deixar-lo en l'abandó. Per tant, s'ha de recuperar, s'ha de treballar arqueològicament, s'ha de restaurar i consolidar tot el que aparegui i se li ha de donar un ús, perquè el manteniment d'un edifici o d'un conjunt arqueològic que no tingui un ús, finalment acaba doncs, malmetent-se, amb vandalisme, amb tot un seguit de coses que al final l'objectiu que era recuperar-ho i posar un valor, si no li dones un contingut, una activitat, el carregues d'això, d'un ús social i com a element patrimonial, doncs acaba malament. I per tant, el que té clar és que és una oportunitat de recuperar part de la història de Valldoreix, però també de tenir un nou equipament, tot i que s'ha d'estudiar molt bé els usos que es puguin encabir, i això ho anirem descobrint mica en mica en funció del pla director i de les futures intervencions arqueològiques.
Doncs aquí ara extreure informació de l'època fins descobrir doncs, com vivien aquests avantpassats a Valldoreix. Queda molta feina per endavant. No sé si ens falta comentar algun aspecte,
bueno,
destacar alguna qüestió.
Jo com a historiador, que tinc una visió àmplia, no només des del món de l'arqueologia, crec que també és important, i això estic convençut que apareixerà en el pla director, ha d'anar acompanyat a la importància del valor documental del que dona vida i història als habitants d'aquest castell, als senyors del castell, i a la història que es desenvolupa al voltant del que significa un castell d'aquestes característiques, que acaba sent el centre fiscal, administratiu, judicial d'un poble, en aquest cas d'un municipi, del municipi de Canals, que no hem d'oblidar mai, que és un municipi que va existir fins a mitjans del segle XIX i que és l'origen administratiu que es va fonamentar o argumentar de cara a recuperar l'autonomia local de Valldoreix l'any 58. Per tant, aquesta càrrega documental que ha d'anar acompanyada amb un estudi del que ens aporti tota la vessant arqueològica, amb la part documental que existeixen documents que es parlen de la història i dels seus habitants, no? Des del jurament de fidelitat de Bertran de Canals l'any 1660, que li fa el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, fins a la documentació quan apareix anomenat com a torre de l'any 986. No? Per tant, aquests anys, tots aquests segles medievals i tot el que es desenvolupa a partir del que significa com a centre d'un municipi, doncs és una part fonamental per posar en valor i recuperar la història de Valldoreix.
Eduard, per acabar, tu què destacaries, per exemple, d'aquesta descoberta que heu fet?
Bueno, el que trobo que és molt, molt interessant és que el castell de Canals, a dia d'avui, deixa de ser una paret i passa a ser un castell amb un pati probablement gòtic al seu interior, al voltant del qual es distribueixen tota una sèrie d'espais i d'estances que ara ja es pot dir que tenim coneixement de la seva existència.
Doncs estarem esperant. Juanjo, m'imagino que tu t'encarregaràs d'escriure el que es feia, no? En aquell castell, ja tenim com a mínim els límits d'aquell espai. No sé, a veure fins a on arriba la informació i la documentació que...
És una oportunitat per tots.
Que aconseguiu. Per cert, quanta gent formeu l'equip que treballa al Castell de Canals?
Bueno, la veritat és que l'equip són tres persones, som el Toni Rigo, que és arqueòleg, el Pere Lluís Artigues, que també és arqueòleg, i jo, però nosaltres som el nucli, per dir-ho d'alguna forma, i després de nosaltres doncs, va penjant tota una sèrie de gent des d'una empresa de maquinària per moure terres, fins a tota una sèrie de gent que fan d'auxiliars d'arqueologia, fins a, bueno, una miqueta de tots.
Doncs avui ens hem posat una mica al dia d'aquesta nova descoberta a Valldoreix i, per tant, de part de la història de Valldoreix, que encara està per escriure's, i també d'aquest ofici que és l'arqueologia, que moltes vegades no tenim ni idea de com funciona tot plegat, perquè no és un... No és massa visible, o sigui, es veu de tant en tant a les notícies, no? Però vosaltres, clar, aneu treballant i aneu descobrint pedres, objectes, Tot el que hi ha sota terra.
Insisteixo, i perdona aquest tall, no busquem tresors. El que busquem és informació. Si el tresor de l'arqueologia és la informació que podem extreure dels nostres avantpassats.
No, és la part important.
No el tresoret.
Molt bé, doncs gràcies a l'Eduard Píriz i també al Juanjo Cortés, que avui doncs, ens ha portat aquesta part de la història de Valldoreix. L'emplacem fins d'aquí unes setmanetes, si no per després de vacances.
De totes maneres, amb el futur no és una amenaça, però segur que tornarem a parlar del castell, perquè segur que farem noves descobertes l'any vinent.
Mira que bé. Doncs moltíssimes gràcies als dos. Que tingueu bon dia.
Gràcies, Carme.